L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Dilluns 2 de desembre, la salutació cordial de qui un dia més us parla a l'hora d'encetar aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps d'informació que cada dia obrim avançant el sumari de continguts en titulars i que també avui ho farem així. Encetarem parlant de la Diputació de Tarragona que ha aprovat un pressupost per al 2014 d'una mica més de 139 milions d'euros. Estos dies es compleixen 2 anys de la fallida de la cooperativa de l'Aldea, una cooperativa que de cara a l'any que ve espera d'incrementar un 20% la producció. Cemex i la Generalitat arriben a un acord per mantenir l'activitat de la cimentera a Alcanar. A l'informatiu d'avui destacarem també que aquest cap de setmana s'ha inaugurat el Museu del Mar a la Ràpita, museu que es posa en marxa un cop l'Incasol n'ha urbanitzat els accessos i el parc. I parlant de museus, avui també passarem per Santa Bàrbara, al Museu de la Vida, a la Plana, acollirà durant les festes nadalenques un pessebre gegant. Per últim, com tots els dilluns, repassarem la jornada futbolística dels equips del territori i els seus resultats. Aquestes són les propostes informatives de la jornada, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar, aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja la crònica informativa de la jornada, ho fem parlant de la Diputació de Tarragona, que el passat divendres en sessió plenària aprovava els pressupostos per al 2014 de la corporació i els seus organismes autònoms, uns pressupostos que pugen a 139.159.000 euros, que desglossats queden de la següent manera: 118.738.000 euros són per al pressupost de la corporació de la Diputació, 15 milions d'euros per a l'organisme de gestió d'ingressos, base, i 5,4 milions per a l'organisme autònom del Patronat de Turisme, un import que suposa un increment del 13,89% i una aposta per un dels sectors estratègics de la demarcació. Entre les partides més destacades hi trobem la del Servei d'Assistència Municipal, el SAM, amb 34,19 milions d'euros, on s'inclou una partida de 17,4 per al Pla d'Actuació Municipal. El Pla d'Actuació Municipal es redueix enguany en 4 milions d'euros per ajustar-se a les peticions reals de l'Ajuntament. En concret, el Pla destinarà 7,2 milions a cobrir les necessitats de funcionament dels municipis i 10,1 milions a finançar inversions dels ajuntaments. A més, es manté l'aportació de 700.000 euros per a ajudes excepcionals. També es manté el suport als Consells Comarcals amb una aportació de 5,4 milions per diferents projectes territorials, entre els quals una aportació de 540.000 euros destinats a sufragar el transport escolar no obligatori i diversos projectes destinats a la millora de la salut pública per valor de 3,14 milions, entre ells destaquen 100.000 euros per a l'erradicació de la mosca negra. També es consigna una partida de 3,75 milions que s'inclou en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya en conveni amb la Generalitat. Pel que fa al Servei d'Assistència al Territori, que té com a objectius bàsics el manteniment i millora de la xarxa viària a càrrec de la Diputació i el futur desplegament del Pla Zonal de Carreteres, el pressupost és de 12,52 milions. L'aportació per inversions en noves carreteres s'eleva fins als 3,16 milions i se'n destinaran 3 milions més a manteniment general i millora del ferm. El Servei d'Assistència al Ciutadà i els seus centres d'educació especial, escoles d'arts i escoles i conservatoris de música gestionaran un pressupost total de 22,14 milions. Destaca, en este cas, la consignació de 725.000 euros l'any 2014 per a la construcció del Museu Casteller a Valls en conveni amb la Generalitat i l'Ajuntament de la ciutat. També s'inclouen dues partides de 100.000 euros cadascuna per a Càritas i el Banc dels Aliments. Com a col·laboració en la lluita contra l'atur, es consigna la quantitat d'1,1 milions destinada a dur a terme plans d'ocupació per a aturats en coordinació amb els Consells Comarcals que proposaran accions concretes a efectuar dins l'àmbit de manteniment del medi natural. També s'inclouen dues partides de 100.000 euros cadascuna per a Càritas i el Banc dels Aliments. La Diputació també aportarà 400.000 euros a la Rovira i Virgili com a aposta estratègica per a l'impuls de diferents programes de difusió del coneixement i de l'impuls tecnològic, especialment amb els centres de transferència tecnològica de la universitat i amb les indústries implantades al territori. Tots els grups, amb representació al plenari de la Diputació, van votar favorablement aquests pressupostos. En aquest sentit, el president de la Diputació, Josep Poblet, destacava que s'ha aprovat un pressupost valent i responsable amb un clar accent social, compromès amb l'ocupació laboral i impulsor del turisme i els serveis. L'escoltem.
Un pressupost valent, compromès, responsable i, naturalment, identificat amb una realitat que és dura. Té un clar accent social de compromís amb aquelles persones que pateixen més la recessió econòmica. És un pressupost que és molt potent, és compromès amb l'ocupació laboral, àmbit en el que podríem dir no ens hi sentim extraordinàriament competents i en canvi ens sentim obligats. És un pressupost que és impulsor de l'activitat econòmica que més està salvant l'economia del territori en aquest moment, que és el turisme i el món dels serveis. I aquest pressupost que té menys incrementa un 14% els recursos destinats a aquesta finalitat de promoció, com vostès han pogut apreciar. Per tant, un finet, si volen, un prim fil d'audàcia també hi és, malgrat les dificultats, en totes i cada una de les partides, en totes i cada una de les partides. Vostès ja ho han assenyalat, el Servei d'Assistència Municipal, un àmbit que creix. I no hem trobat excusa en aquesta minva pressupostària per a fer-ho carregar a l'àmbit de la cultura i de la formació, que segueix creixent. I és garant de programes de salut de les persones i de salut del medi, cosa no menor.
Josep Poblet destacava també que, malgrat la disminució d'ingressos, s'ha fet un intens treball de racionalització dels recursos.
No hi ha un instrument més polític, en el més pur i potent sentit de la paraula, que el pressupost, que marca prioritats, atén necessitats, desenvolupa territoris, serveix a les persones i potencia el municipalisme. I aquesta és la nostra missió. I a aquesta missió hi dediquem recursos que són minvants per part de la participació en els tributs de l'Estat. Els darrers 5 pressupostos debatuts, 4 han anat a la baixa en els ingressos i tots 5 hauran anat a l'alça en la prestació cap al territori. Vostès em podrien dir, i com es fa aquesta acció màgica de que vostès n'entren menys i en treuen més? Doncs miri, repensant molt la forma en què treballem, demanant esforços a l'equip en qui treballem, orientant les prioritats d'una altra manera, fent estalvis on abans no se'n feien i, per tant, racionalitzant les economies i els recursos de la manera més òptima possible i cada any d'una manera creixent.
Per la seva banda, el portaveu del Partit Socialista de Catalunya, Josep Masdeu, posava de manifest que és un pressupost important, resultat de la participació i el consens de totes les forces polítiques. Al seu torn, pel que fa a Esquerra Republicana, Tomàs Vigorra, el seu portaveu, ressaltava que es tracta d'uns pressupostos elaborats amb criteris d'austeritat que desprenen la voluntat ferma d'assistència al món local. Finalment, el portaveu del Partit Popular, Sebastià Domènech, que qualificava el pressupost de la Diputació de continuista, contingut i realista, que dona resposta a les necessitats del territori.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a l'Aldea, ho fem per fixar-nos en una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual ahir diumenge es complien 2 anys de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, fallida que va suposar el bloqueig dels estalvis d'unes 3.000 persones, dels quals encara queden per retornar 4,7 milions d'euros a més de 400 impositors. Amb una nova junta rectora i un nou gerent, la cooperativa aldeana ha aconseguit enguany establir pèrdues i s'assolirà la comercialització de 2 milions i mig de quilos de verdura, lluny encara dels 7 milions i mig que marca el pla de viabilitat. Mentre s'espera que es tanqui la investigació judicial i es pugui superar el concurs de creditors, la cooperativa està recuperant la confiança dels productors. L'any que ve comptarà amb un 20% més de producció de nous pagesos. I així ho explicava la presidenta de la cooperativa, Montse Llosa, que destacava que en la campanya de primavera hi haurà aquest increment d'un 20% de producció pel que fa a nous pagesos. L'escoltem.
Per als cultius de primavera, ja per la, el que és la temporada, la campanya de primavera, doncs ja tenim nous pastors que han vingut a posar-se dins de la cooperativa. Bueno, no, ara el tema de socis i tot això no és res, només és gent que vagi, que vingui i que aporti els seus productes, però tenim el compromís. I ja per augmentarem doncs, un 20% el que teníem aquest any, doncs, cap al 2014, que tenim una previsió, no una previsió, una realitat d'un 20%.
D'altra banda, la presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montse Llosa, aprofitava també per demanar que es depuren aviat responsabilitats per tot el que va passar en el tema de la fallida.
Esperem que a part de el que poguéssim fer a nivell de cooperativa, de vendre i comprar producte i generar negoci i volum, bueno, pues que també hi ha responsabilitats que les hi ha, el que passa és que ho ha de dictaminar la justícia i que pues, hem rebre indemnitzacions per aquesta gent, aquesta mala gent que no ha fet la feina. Es començant pues, per l'excedent i passant per auditors i de la Generalitat, que al seu dia doncs, els inspectors van fer la feina, però que el seu cap doncs, ho va arxivar i tots els controls van fallar tots els controls i desgraciadament doncs, qui ho està pagant és la gent també.
Montse Llosa lamenta també que la situació del concurs de creditors no ajude a poder desenvolupar una activitat normal a la cooperativa.
I ara doncs, necessitem fer unes petites inversions i no les podem fer doncs, amb això i perquè estem en concurs. Tampoc no podem rebre subvencions, no podem rebre ajuts, hi ha molt bona voluntat, però sempre ens topem en el mateix. Esteu en concurs i no us podem ajudar, i més no ho podem donar. Us donem recolzament, assessorament, el que sigui, però diners no. Bueno, si passem el concurs, doncs és possible que poguéssim acollir-nos a alguna línia de subvenció europea o, en fi, alguna cosa que ara per ara ho tenim vetat.
Per últim, Llosa explicava també que actualment i a la cooperativa de l'Aldea treballen per recuperar la confiança dels pagesos i poder acabar retornant els diners a tots els impositors.
Llavors, la cooperativa, bueno, el que fem és tirar endavant. Al seu dia ja ho vaig explicar, que han parat la pèrdua, els pèrdues que hi havia. Anem treballant, anem intentant, de fet ho estem aconseguint, que generar confiança entre els pagesos perquè vinguin, perquè porten més hectàrees, necessitem producte i, evidentment, per a tornar els diners a tots els impositors i a creditors se necessitaran anys.
Cal dir que el concurs de creditors no es podrà superar amb la presentació del nou conveni fins que no es resolgui el recurs contra l'informe de l'administrador concursal presentat per l'exgerent Daniel Ferrer, imputat en el cas. De moment, Llosa explica que estan treballant en un esborrany d'aquest nou conveni amb els creditors que encara no es pot fer públic. Un altre dels capítols que els afectats i responsables de la cooperativa confien que es resolgui aviat és el de la instrucció que manté obert al jutjat número 1 de Tortosa, un auto en el que ja s'ha imputat l'exgerent Daniel Ferrer i els seus dos fills i el seu cunyat, l'exdirector general de Política Financera de la Generalitat, Ferran Sicart, els inspectors Pau Benito i Ramon Cortacans, l'exdirector de la secció de crèdit Enric Cavaller, l'expresident de la Junta Rectora de l'entitat José Fernando Falcó, l'extresorer Joan Benito i l'exsecretari Lluís Gilabert. En els últims dies, diversos pèrits judicials han tornat a visitar la cooperativa per investigar algunes incògnites que encara hi ha sobre la comptabilitat de l'entitat. La presidenta confia que, malgrat la lentitud del procés, es tanquen aviat aquestes diligències prèvies i es pugui celebrar el judici on s'acaben depurant responsabilitats.
Del 4 al 8 de desembre t'esperem a la 53a Fira de Mostres d'Amposta Ramadera i de Maquinària Agrícola. L'aparador amb més història, 30.000 metres d'exposició per descobrir. Vine i gaudeix de tots els actes lúdics, esportius, culturals. Recorda, del 4 al 8 de desembre, Fira Amposta, la teva cita puntual.
L'informatiu inútil.
I de l'Aldea viatgem a Alcanar, ho fem en este cas per fixar-nos en una informació que avui mateix es publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual la Generalitat i la companyia Cemex han arribat a un acord per garantir l'activitat de la cimentera d'Alcanar durant els propers 10 anys. Així ho anunciava ahir mateix el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en una visita a la nostra comarca, al Montsià. El seu departament es farà càrrec del dragatge del port de la cimentera per augmentar-ne el calat, tal i com reclamava l'empresa, per tal de poder acollir vaixells de més capacitat i així poder augmentar les exportacions a països emergents i fer més rendible la seva activitat. Concretament, l'empresa pública Ports de la Generalitat preveu dur a terme els treballs de dragatge de les instal·lacions durant el primer semestre de l'any que ve. El cost total de l'actuació està encara per acabar de concretar, però l'administració catalana preveu recuperar la inversió a partir de l'augment dels ingressos per les taxes que suposarà aquest increment de l'ús del port, utilitzat únicament per la càrrega de vaixells de ciment produït a la planta canareva. Santi Vila, el conseller, es va felicitar per aquest acord imminent que s'oficialitzarà amb la signatura de les parts en una data encara per concretar. L'objectiu, explicava, és garantir l'activitat a la planta cimentera d'Alcanar a uns 10 anys en vista. La fàbrica es troba, recordem, novament operativa des de fa aproximadament un mes, amb dos dels tres forns en marxa per atendre una demanda puntual, després d'estar pràcticament un any aturada. Concretament, l'activitat estava només garantida fins al març del 2014 amb la fabricació de clínquer, material base del ciment per exportar a Brasil. A finals del 2012, Cemex va presentar, recordem, un ERO que va afectar uns 136 treballadors de la planta canareva, el 80% del total de la plantilla. La vintena d'operaris que es van quedar es dedicaven fins fa poc a tasques de manteniment, mentre que alguns treballadors es van recol·locar en altres plantes del grup a l'estat espanyol. Actualment, la fàbrica torna a donar feina a uns 70 treballadors que han acceptat rebaixar-se els sous un 25%. També han renunciat a altres serveis, com ara el transport a la planta, des de les poblacions properes. Amb tot, els responsables de la planta i el grup Cemex sempre havien condicionat la continuïtat de la fàbrica a aconseguir aquest dragatge del port per poder augmentar el volum de les exportacions amb menys costos de transport.
El dissabte 14 de desembre, posa't la gorra en solidaritat amb els nens amb càncer.
Vine al Zoo de Barcelona i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Més informació al 93 237 79 79 o al web afanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
L'Institut Català del Sol ha acabat ja les obres d'urbanització del parc i els accessos al Museu del Mar Les Casotes de Sant Carles de la Ràpita. Ahir diumenge, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va visitar aquest equipament que es posa en marxa després de la inversió de la Generalitat i l'Ajuntament Rapitenc per rehabilitar les instal·lacions de l'edifici Les Casotes, un edifici construït a la segona meitat del segle XIX. Les obres, que s'han dut a terme en diferents fases, han costat un total de 782.000 euros. El conjunt té una superfície de prop d'una hectàrea amb un parc de 7.862 metres quadrats on es conservarà la vegetació autòctona com ara palmeres i eucaliptus. El conjunt té una superfície de prop d'una hectàrea, ocupada per l'edifici principal on s'ubica el Museu de la Mar, dues torretes a l'entrada del recinte rehabilitades per l'Ajuntament i aquest parc anteriorment esmentat. L'edifici de les Casotes, d'estil neoclàssic, va ser construït a la segona meitat del segle XIX per la Reial Companyia de Canalització i Recs de l'Ebre. S'hi volia fer una via navegable des del riu Ebre fins a la mar, que no es va acabar materialitzant i que va provocar l'abandonament de les instal·lacions. La urbanització que ha fet l'Incasòl ha consistit en el tancament perimetral de tot el recinte amb portes d'entrada per a vehicles i vianants, l'habilitació d'un vial d'accés per límit sud des de la carretera que porta al Poble Nou i d'una zona d'aparcament per a una trentena de vehicles. Igualment, s'ha construït una plaça d'entrada davant l'edifici del Museu del Mar, per terres enjardinats, zones d'ombra i de passeig. El parc disposa de vegetació autòctona que es preservarà, com dèiem, amb plantes com les palmeres, els eucaliptus o les figueres. Els promotors del projecte han estat l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, la Direcció General del Patrimoni Cultural i l'Institut Català del Sol, dins del programa de l'1% Cultural.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu en UTE.
I no deixem de parlar de museus, per fer-ho anem cap a Santa Bàrbara, perquè el Museu de la Vida a la Plana acollirà durant les festes nadalenques un pessebre gegant, un pessebre d'una llargada de gairebé 8 metres que acollirà 110 figures de 5 passatges bíblics i que és obra de les germanes Maribel i Alina Cavaller. Aquest pessebre serà inaugurat el proper dimecres, dia 4, Diada de Santa Bàrbara, copatrona del municipi. I en la seva crònica d'avui, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
Doncs sí, la primera crònica que enviem aquest mes de desembre des de la Plana Ràdio fa referència, ja té un toc nadalenc. Anem a parlar-vos d'un pessebre gegant, i és que és curiós com de vegades d'un fet negatiu en pot acabar sortint un altre de positiu. Aquest és el cas que han protagonitzat les germanes Maribel i Alina Cavaller, artesanes del nostre poble que durant alguns anys van convertir la seva afició a les manualitats en la satisfacció de muntar per aquestes dates i a títol personal un pessebre gegant elaborat pràcticament tot amb material treballat per elles mateixes, fins que un any els van entrar al magatzem on l'exposaven i una colla de bretols els hi va destrossar. Després del lògic disgust i desànim, lluny de deixar-ho estar i després d'un temps sense treballar-hi, l'incident les va acabar animant una altra vegada a reemprendre la seva afició i ara per fer-ne un altre aprofitant les peces que van quedar senceres de la bretolada i que ha acabat convertint-se en un pessebre el doble de gran que el primer. Ara aquest treball es podrà veure a partir del proper dimecres, dia de Santa Bàrbara, al Museu de la Vida a la Plana del nostre municipi, on estarà exposat fins a finals del mes de gener del 2014. Tret de les figures dels personatges del naixement, tots els altres components han estat elaborats artesanalment per les germanes Cavaller, representant amb 110 elements un total de 5 escenes bíbliques encabides en un pessebre que fa gairebé 8 metres de llargada. Escoltem Maribel Cavaller.
Les figuretes normalment les comprem. Sí que les primeres les vaig comprar per a pintar i les van pintar nosaltres. I ara últimament doncs, bueno, n'hem afegit de ja pintades. Les casetes les fem nosaltres. Els petits estris de cabassets i panerets i cosetes així també ho fem nosaltres. Inclús els moixonets, els colomets, tot això ho fem nosaltres. Què més fem?
Les palmeres, sí,
els arbres, tenim ganes de posar-los de vegetació natural, però les palmeres sí que són artificials i també les han fetes natros, i bueno, no sé, llevat que les figuretes, tot el que més, muntanyes, la electricitat, la instal·lació elèctrica, tot això tot ho han fet anar.
Aquest pessebre gegant i artesanal serà inaugurat, com dia, el proper 4 de desembre i es podrà visitar gratuïtament el Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara. Es visitarà els dissabtes i diumenges de les 11 a les 13 hores i els dissabtes per la tarda també de les 3 fins a les 7 durant els mesos de desembre i gener.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Vine a la tercera cursa Sant Silvestre a l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I dediquem els últims minuts del nostre temps d'informació a repassar la jornada futbolística del cap de setmana. Fem una ullada als equips del territori i els seus resultats. Comencem per la tercera divisió catalana, on tenim dos equips de les nostres terres, dos equips, cap dels dos, dels quals va poder aconseguir la victòria. L'Ascó, podríem dir que per sorpresa, va caure derrotat jugant com a local. Fins ara es mantenia invicte i ho va fer per 1-2 davant el Rubí. D'altra banda, la Rapitenca va veure com un penal al minut 81 li impedia de sumar els 3 punts i, per tant, aconseguir la victòria en el seu desplaçament al camp del Castelldefels, on guanyava 0-1 fins a aquest fatídic minut en què, i gràcies a aquest penal, el Castelldefels va aconseguir el definitiu gol de l'empat. 1-1. A la classificació, de tota manera, l'Ascó continua a la part alta, és segon amb 31 punts, és líder l'Europa amb 34, els Rapitencs són 15ens amb 19 punts. Pel que fa a la primera catalana, aquesta setmana sí, victòria dels dos equips de les nostres comarques. L'Amposta, jugant com a local, s'imposava per un clar 2-0 davant un rival directe a la classificació, el Balaguer. També el Jesús i Maria aconseguia la victòria en el partit disputat dissabte al camp de l'Alpicat, un dels equips de la part baixa, concretament el QE de la classificació. 1-3 guanyaven els de Jesús i Maria, que ara amb 10 punts són 700 a la classificació. L'Amposta és 11, suma 16 punts. Pel que fa a la segona catalana, els resultats del grup 6è van ser els següents. Remolins Vítem 0, Redis 1, La Cava 1, Perelló 0, Cambrils 1, Valls 1, Alcanar 2, Roda de Barà 3, Catalònia 2, La Selva 1, Calafell 1, Roquetenc 1, Vilaseca 2, La Canonja 2, L'Ampolla 3, Morell 2 i Gandesa 1, Tortosa 4. És líder destacat el Redis amb 34 punts, seguit del Tortosa que en suma 26. A la tercera catalana, grup primer, 13a jornada de campionat i els resultats, Batea 2, La Sénia 1, Olímpic Mora d'Ebre 3, Vilalba 4, Mora la Nova 1, Aldeana 2, L'Ametlla 1, Flix 1, Ulldecona 2, Santa Bàrbara 1, Camarles 3, Alcanar B 0, Horta de Sant Joan 2, Corbera 2, Sant Jaume 0, Deltebre 0 i Remolins Vítem B 4, Pinell 3. A la classificació és líder el Camarles amb 28 punts, seguit de l'Ulldecona amb 26. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, on juguen els equips de les nostres terres, també 13a jornada de campionat i els resultats, La Cava B 4, Bot 1, Campredó 3, La Galera 1, Roquetenc B 3, Tivenys 1, Benissanet 2, Ebre Escola 1, Xerta 1, Ginestà 1, Godall 2, Jesús Catalònia B 0, Montells 1, Jesús i Maria B 2 i Arnes 2, Ascó B 1. A la classificació és líder del grup el Godall amb 33 punts, seguit del Campredó amb 23.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui serà un dia fred. Les temperatures es quedaran curtes cap al centre del país perquè està arribant una massa de núvols que farà que el sol no pugui escalfar gaire i, per tant, hi haurà punts de la Catalunya central, la Pla Lleida, la Plana de Vic també, on difícilment passaran dels 2-3 graus de màxima. A la costa, en canvi, arribaran entre els 10-12 graus com a molt, ambient fred durant tot el dia. Avui també aquests núvols s'aniran fent més abundants, van arribant des de la costa, avancen cap a les comarques de l'interior i les clarianes que encara queden a Ponent i al Pirineu de Lleida, la tendència és que vagin desapareixent, es vagi tapant també en aquests sectors del país. Per tant, dia tapat, però pràcticament sense pluja, com a molt podrien caure quatre gotes. El vent de tramuntana i de mestral que ha anat bufant encara les darreres hores anirà afluixant, però no acaba de desaparèixer del tot, anirà girant més aviat cap a Gregal. Demà sembla que al matí encara tindrem alguns núvols cap a la costa i al sud. A la resta, en canvi, farà sol. Potser es forma ja alguna primera boira. Les temperatures demà clarament més altes, al centre del dia, com a mínim, i a partir de dimecres creiem que reapareixeran moltes boires ja a les comarques de l'interior, especialment les primeres hores del dia.
La previsió del temps un dia més ha estat l'encarregada d'acompanyar-vos en els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns, 2 de desembre, el control i l'edició dels continguts han estat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.